Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bon migdia, són les 12. Qui us parla, Sergi Corral. Notícies d'avui, dia 1 d'abril, 1 d'abril d'aquest 2026, que venen encapçalades pel resum del ple municipal que hi va haver-hi ahir dilluns, un ple on s'han aprovat les subvencions per la rehabilitació d'habitatges de lloguer assequible, la borsa, i també de persones grans. També es va aprovar l'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona o una pròrroga a Agbar pel subministrament d'aigua potable un any més. Aquesta és la notícia que encapçala aquest butlletí, aquesta informació d'avui, però en direm totes les següents. També és novetat respecte a la normativa dels patinets. En aquest cas, entra en vigència, serà obligatori el registre i l'assegurança dels patinets d'aquests vehicles de mobilitat personal. A partir d'ara, del mes d'abril, començarà una campanya normativa informativa i a partir de l'1 de maig es començarà a sancionar qui incompleixi la normativa de circulació d'aquests tipus de vehicles. En terreny esportiu direm que l'Escala serà capital europea dels vaixells voladors. Això serà entre el 7 i el 13 de juny. El Mar d'Empúries serà l'escenari d'aquesta competició de la classe MOT amb una setantena de regatistes vinguts d'Europa, però també d'Austràlia, Argentina i fins i tot dels Estats Units. I un informatiu on també ens farem ressò, evidentment, de tot aquest episodi de tramuntana. Avui és el 8è dia consecutiu d'aquest episodi. Ahir vam tornar a enregistrar els 108 km per hora. Avui ens hem atensat als 80-90. I una tramuntana que seguirà 3 dies més, ben bé, fins divendres. La novetat és que avui el cel està parat. De fet, ja s'està ennuvolant a aquesta hora del dia. Els núvols seran més compactes a la tarda i fins i tot es pot escapar alguna gota ja de cara al vespre i nit. Recordem que al punt de la una del migdia tindreu tota aquesta informació ampliada a l'ilocal d'aquí de Ràdio L'Escala. També podreu seguir atents a la informació en els butlletins i en els informatius ja en horari de tarda i de vespre. Ara us deixem amb la programació especial d'aquesta Setmana Santa aquí a Ràdio L'Escala. Ens hi tornem a trobar a la una. A reveure.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes, i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta, i amb porta, finestra i de tot.
Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
Llavors, la Cris ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta, i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les 4 eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment, i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
I precisament a Tavertet, la família hi tenia 4 casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, teníem un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. No és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, si això t'ho pots permetre, Però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'ho hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop. I si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Amb, si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats al principi, quedaven parats, i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis. Per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta... creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més hi estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
De butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts a aquesta nova secció que estrenem avui a l'Aigüera, que es diu Drets de butxaca, un espai on, com hem sentit, descobrirem aquells drets que no sabem que tenim, no? Drets en molts àmbits diferents, drets en l'àmbit del consum, no? Què podem fer quan anem a comprar, quins drets tenim, drets també en l'àmbit de viatjar, per exemple, si ens perden les maletes o si ens canvien el vol d'hora. Drets també en l'àmbit laboral, quan em fan fora de la feina, què puc reclamar i què no puc reclamar. Doncs tot això ho descobrirem en aquesta secció i ho farem de la mà d'un expert. Ell és en Jan Botí i és jurista i politòleg especialista en dret constitucional. Actualment treballa a la Generalitat amb temes de cooperació territorial. Ja el tenim aquí. Bon dia, Jan, com estàs?
Molt bon dia. Content d'acompanyar-vos per primera vegada.
Doncs digues, Jan, avui primer programa, de què ens parlaràs? Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem de drets lingüístics. i parlarem de drets lingüístics, en part perquè dins d'aquest àmbit d'especialització constitucional que deies, sempre he tingut un interès especial i crec que era interessant que ara també, que hem estat a pocs dies de la Diada, doncs és interessant que puguem tractar un tema com aquest, i més a més també perquè recordo que ara mitjans d'agost, quan tots érem de vacances i quan a vegades sembla que no hi ha gaires notícies, de tant en tant algunes treuen el cap, I recordo que justament un restaurador d'un municipi del Maresme, bastant a prop d'aquí justament, perquè és a Tordera, parlava i preguntava als seus seguidors a xarxes socials si això de reclamar que t'atenguin en català en un comerç n'hi havia per tant, perquè a ells no els agradava gaire, perquè deia que generava situacions d'incomoditat, etcètera, etcètera. Aleshores, avui jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, la normativa que diu en aquest tema, podem o no podem reclamar parlar en català o en una altra llengua oficial, i com ens hem de trobar, no?, la rotulació, les cartes, les comunicacions que fan els comerços, els restaurants, els negocis a Catalunya.
Doncs som-hi. Què ens diu exactament la llei sobre aquest dret que tenim?
Doncs bé, a Catalunya els drets lingüístics venen recollits en l'Estatut d'Autonomia, que és, diguem, la norma que ens regeix a nosaltres després de la Constitució, és la nostra petita norma suprema, encara que una mica retallada justament també en temes de drets lingüístics, però que al final és un marc que ens protegeix. En aquest cas sí que és cert que, per posar un marc, no?, és l'article 34 de l'Estatut el que ens parla dels drets lingüístics dels consumidors i dels usuaris. I és a partir d'aquest article que ens empara a poder fer servir qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, que recordem, en són dues, el català i el castellà, i també l'aranès a l'Aran. I un terme que crec que és interessant destacar és que són cooficials, i que el prefix co no implica subordinació d'una de l'altra, sinó que en aquest territori tenen una situació d'absoluta igualtat davant la llei. Després la situació ordinària, diguem que és una altra. No?
Clar, per tant hem de fer prevaler, no?, els nostres drets com a llengua cooficial, el català, no?, que no està subordinada al castellà, sinó que té els mateixos, no?, que el castellà.
Efectivament, és a dir, dins de Catalunya, com a residents, com a ciutadans catalans, tenim dret de fer servir i de ser atesos en qualsevol d'aquestes dues llengües. Per concretar de l'Estatut, tenim dues normatives principals que en tema de comerç ens guien, que són la Llei de Política Lingüística, que té bastants anys, de finals del segle passat, i la Llei de Consum, que és modificada lleugerament més recent. Però en el cas de comerços i restaurants, no?, que al final és el cas que ara estàvem intentant tractar, hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte.
La primera
és que la rotulació i els cartells interiors han de ser, com a mínim, els llistats de preus, els serveis, les senyalitzacions, les entrades i sortides, etc. Tot això, com a mínim, ha de ser en català. Això no exclou que es puguin emprar altres llengües, però sí que hi ha de ser, com a mínim, en català. Després, pel que fa a les cartes també han de ser-hi sempre, com a mínim, en català. I no un paper fet, diguem-ne, a última hora, sinó hi ha de ser de
la
manera...
La carta oficial.
Correcte, de manera permanent, de manera estable. No ha de ser una cosa fruit d'un rampell perquè algú m'ho ha demanat. No, ha de ser-hi de manera real. Després, pel que té a veure amb l'atenció oral al públic, que aquí és on a vegades hi ha certa confusió, certa divergència, perquè justament l'article que us mencionava de l'Estatut va ser interpretat pel Tribunal Constitucional dient, escolti'm, el que diuen vostès aquí de que tenen dret d'ús a nivell oral de les dues llengües oficials, ho hem d'interpretar d'una manera una mica més restrictiva. I què vol dir això? Això vol dir que jo tinc dret a ser atès en qualsevol llengua oficial. Per tant, a que se m'entengui en qualsevol llengua oficial.
Per tant, no a que se'm respongui, sinó només m'han d'entendre.
A nivell jurídic, se m'ha d'entendre. Podríem entrar en altres terrenys on potser seria desitjable que se m'atenguin la llengua en la que jo em dirigeixo. Però a nivell jurídic, que és el que ens interessa, a mi se m'ha d'entendre. Per tant, la resposta de "és que no t'entiendo" no em val. Aquí hi hauria una vulneració, justament, d'un dret lingüístic. Igual que, cas que no sol passar, però que també estaria emparat per la normativa, si algú es dirigís en castellà en el restaurant i el propietari o el cambrer o qui fos respongués "no t'entenc", estaríem en una situació exactament igual en aquest cas. Cert, però que les dades i, diguem-ne, l'opinió pública no ens demostren això, però és un cas que també es pot donar.
Clar, i en aquest cas hi ha un número mínim de personal que ha de tenir el local que sàpiga entendre el català?
És a dir, no és una qüestió numèrica, sinó que sí que és cert que aquest dret no ha de ser garantit de manera individual pels treballadors d'una empresa, d'un negoci, d'un comerç, sinó que ha de ser l'empresa la que vetlli perquè en el seu funcionament, en la seva plantilla, hi hagi persones adients perquè puguin respondre en qualsevol de les llengües oficials, com deia, català o castellà.
Però llavors això que deies, ells no estan obligats a parlar-te en català.
Obligats a respondre't en català no ho estan. A nivell jurídic. Seria desitjable, és un altre tema, un altre debat, però a nivell jurídic no ho estan. Per tant, el que sí que ho estan és entendre't. A tu no et poden dir que no t'entenen. Bé, t'ho poden dir, ho fan en alguns casos, però en tot cas això seria una vulneració d'un dret lingüístic. No?
I ens queda un últim punt, no? L'etiquetatge
de productes. Sí. Aquí guanyaríem molt si el català fos una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè justament en matèria d'etiquetatge alimentari es tracta d'una competència europea. I per tant hi ha moltes ocasions en les quals les llengües que tenen l'oficialitat a nivell europeu tenen certa protecció i garantia en aquest àmbit, raó per la qual és difícil poder pressionar a certes empreses grans perquè ho facin. Però la normativa catalana sí que aplica i per tant, si ens regim per la normativa catalana, que és de plena vigència a Catalunya, sí que l'etiquetatge de productes que es venen, etcètera, etcètera, hauria de ser també en català.
Clar, aquí ara a mi em surt el dubte de productes que es venen a Catalunya o productes que s'etiqueten a Catalunya, perquè si importem productes de fora, aquests també han de portar l'etiquetatge en català?
A veure, en principi, tot allò que és venut a Catalunya hauria de complir amb la normativa. El que passa que molts cops s'aleguen raons de costos o raons doncs, de volum, que es tracta d'un mercat petit, etc, etc. Per això la insistència de moltes persones en l'oficialitat del català, que, per exemple, aquesta seria una via que podria explorar.
I si aquests drets que comentes que tenim no se'ns compleixen, què hi podem fer nosaltres?
A veure, tenim diverses opcions, no? Com a ciutadà. Jo d'entrada diria, abans d'anar, diguem, en una via judicial o de reclamació, expliquem-ho, expliquem la situació en el restaurador, en el comerciant, etc. Escolti'm, vostè és conscient que ho hauria de tenir o m'ho pot facilitar, és a dir, de la manera més natural, perquè és possible que el comerciant potser no tingui coneixement de que allò és una obligació que garanteix drets. Sí que és cert que doncs, és una qüestió que hauria de tenir en compte, però si no la té, com a ciutadans els ho podem fer saber. Si això no és suficient i entrem en una situació de conflicte o en una situació incòmoda, sí que aquí tenim diverses opcions. Una primera opció és sol·licitar una fulla de reclamacions, un full de reclamacions, perdó, on aquesta persona podrà exposar la situació que ha viscut, tenint en compte, que això és una cosa que sempre m'hi trobo, que amb els fulls de reclamacions necessitem fer
tres còpies.
Perquè una l'ha d'omplenar el restaurador, el comerciant, l'altra la persona, diguem-ne, que presenta aquesta reclamació, i hi ha d'haver una tercera que serà la que enviarem a l'oficina de l'agència de consum. Per tant, hi ha d'haver una còpia per cadascú, pel propietari, la persona denunciant o reclamant i per l'Agència Catalana de Consum.
Per tant, és important que ens en quedem una, de còpia d'aquestes?
Propietari...
Bueno, dues, la canviarem i la que ens quedarem nosaltres.
Correcte, correcte, perquè hem de ser nosaltres els que fem la gestió de tramitar-ho a l'Agència Catalana de Consum. Per tant, això és important, perquè a vegades els comerciants, i jo que vaig estar també treballant durant un temps cara al públic, tenen clar que sovint el ciutadà no és coneixedor d'això. I si no fem el tràmit complet, clar, No té la validesa que correspondria. Per tant, una primera opció és presentar aquesta reclamació a l'Agència Catalana de Consum, que també es podria fer en línia o ho poden fer anant a qualsevol oficina que té arreu del territori. Una altra qüestió és presentar una queixa també a través de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un portal on es poden presentar queixes lingüístiques i que, per tant, tu pots exposar la situació i, en principi, segueix el seu curs dins de la Generalitat també.
Això en línia, entenc que ho hem de fer.
Això en línia ho podem fer, correcte. Després tenim una altra opció, que, diguem-ne, no és dins del canal del sistema català com a tal, sinó que ho podem fer a través d'associacions o entitats que també vetllen pel compliment d'aquests drets. Una associació que s'encarrega justament d'això és Plataforma per la Llengua, que atén i recull tota aquesta tipologia de queixes i sovint ells mateixos són els que després fan el circuit a través de la Direcció General de Política Lingüística.
Per tant, ens faciliten aquesta feina, no? Si no sabem molt bé com posar-nos-hi, és una bona manera, no?, de que la nostra queixa arribi més amunt.
Correcte. I si no sabem com contactar-hi, moltes persones el que fan és fer una denúncia via xarxes socials, on justament mencionen entitats d'aquest tipus, i aquestes entitats fan el seguiment i fan l'acompanyament que toca, o si no, fent-ho directament a través del seu web.
Mm-hmm, molt bé, per tant tenim quatre opcions diferents, però totes aquestes no són per la via judicial, no?
No són per la via judicial. La via judicial aquí, diguem-ne, que és complexa, perquè al final estem parlant de qüestions que poden requerir una sanció administrativa, mm-hmm. en el cas de la rotulació, dels cartells, etc, etc. En aquest cas hi pot haver sancions que vagin de les més lleus d'uns 10.000 euros fins a uns 100.000 euros, i no hi ha d'haver, diguem-ne, no has d'haver viscut tu mateix aquella situació per presentar aquesta reclamació o aquesta denúncia per la via administrativa. Eh? Jo, de fet, recordo un dia que, caminant per la meva ciutat, un centre de formació de cossos policials, de Mossos d'Esquadra, de policia local, acreditat per la Generalitat de Catalunya, tenia tota la rotulació absolutament en castellà. Clar, a veure, si la Generalitat com a poder públic avala això i incompleix la seva pròpia normativa, doncs com a ciutadà també tens el dret i el deure, diria fins i tot, doncs de fer-ho saber. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, la via judicial la reservaríem en el supòsit de que es pugui produir alguna situació a nivell de danys d'honor, d'intimidació o d'amenaça, si la situació s'agreuja fruit d'aquest conflicte. És la via que podríem reservar com a últim esgraó.
Vale, per tant, de moment, aquestes quatre situacions ens han de servir per poder defensar els nostres drets.
Correcte.
I quines sancions es poden aplicar?
De caire econòmic. De caire econòmic. A més, és cert que l'Agència Catalana de Consum compta amb un seguit d'inspectors, no només en matèria lingüística, però sí que en matèria de consum vetllen perquè els locals, els negocis, els comerços estiguin adequats a la normativa. I sí que és cert, i en això tenim dades recents informades per al Departament de Política Lingüística, que l'any 2024 la Generalitat va rebre un total de quasi 2.000 expedients per vulneració de drets lingüístics, entre els que s'hi separen 750 de queixes i 1.200 denúncies. L'any anterior, el 2023, havien estat més encara. Estàvem parlant de 2.680 expedients, dels quals quasi 800 queixes i més de 1.880 denúncies. El que sí que és cert és que si mirem enrere i fem una mena de traslació cronològica de tots aquests fets, entre l'any 2012 i 2014, és a dir, durant un període de 12 anys, només un 7% de totes aquestes denúncies i queixes han acabat en una sanció per part de la Generalitat. Per tant, potser aquí, més enllà doncs, de legislar en aquesta matèria per protegir els drets lingüístics, o quan és necessari garantir que allò ho podré aplicar.
Clar, perquè ara estava pensant, si només el 7% s'han resolt, potser com a consumidor penso per què he de passar, no?, per tot aquest procés, si llavors total no servirà de res.
Aquesta reflexió crec que ens val pels drets lingüístics i per qualsevol altre dret. Si arribem a aquesta conclusió i tots pensem que no és útil reclamar, queixar-nos o denunciar per una cosa que és legítima i que a més la normativa ens empara, mai tindrem una resolució d'aquella problemàtica, perquè si ho veiem en passivitat, doncs serà difícil. Que a vegades és feixuc, pot generar una situació d'incomoditat, pot passar, és cert. Ara bé, jo crec que val la pena doncs, apostar-hi i fer-ho també com a contribució ciutadana, si es pot dir així.
I tant, doncs en prenem nota, i ja per anar acabant, quins consells pràctics ens dones?
Mira, si estem parlant de que ets el comerciant, que ets la persona, diguem-ne, que té l'atenció cara al públic, jo et diria, compleix amb la normativa. I la normativa et diu que, com a mínim, la rotulació, la cartelleria, les informacions, les comunicacions amb el client han de ser, com a mínim, en català. També tingues sempre, en el cas d'un restaurant, que era amb el supòsit amb el que iniciàvem, tingues sempre la carta també en català, com a mínim. També hauries de, diguem-ne, per ser just i contribuir amb el que també et diu la normativa, assegura't que la teva plantilla és capaç de respondre en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Perquè així t'estalviaràs problemes. Perquè si un ciutadà t'ho reclama, t'ho demana, tu podràs complir sense cap mena de dificultat. I finalment, sí que a mode recordatori, no? Diria, home, és més fàcil complir la normativa i tenir a la ciutadania i a la clientela contenta que no pas haver-te d'enfrontar a una situació incòmoda o a una eventual sanció en cas d'incompliment per part de l'Agència Catalana de Consum, no? Això per un cantó, si ets, diguem-ne, el comerciant, el que presenta. I si ets el ciutadà, el que dèiem, has de ser conscient que tens dret a ser atès en català, en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya, l'aranès a l'Aran, i que has de saber que tens a la teva mà, que tens al teu abast, doncs un seguit de mecanismes a través de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, a través d'entitats com Plataforma per la Llengua, a través també de les xarxes socials, per poder canalitzar aquestes problemàtiques, aquest malestar, aquestes vulneracions, al final, de drets lingüístics.
Molt bé, per tant, moltes gràcies, Jan, per tota aquesta informació, per tots els drets que ens has explicat que tenim sobre drets lingüístics, i que crec que ara, amb tot això après, podrem ser més capaços, no?, d'aplicar i de defensar aquest dret nostre, que és el de ser atesos en català, no?, i de que la retolació, les cartes i tots els establiments estiguin en català, perquè al final el català és una llengua, com deies, cooficial, no?, a Catalunya, i l'hem de fer prevaldre perquè està en perill d'extinció. Per tant, moltes gràcies, Jan, i ens trobem en el proper programa.
Gràcies a vostès.
Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
Els imprescindibles. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, oh, my tears have been used all.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,5 euros.